Bon vespre. Si teniu son, perfecte, l'interès creix. Perquè just d'això mateix el programa se compon. Avui, la Justa respon als misteris del dormir. Per això, tindrem aquí a tot un mestre i emblema, a qui més domina el tema. Per telèfon, això sí. Recorrerem passadissos adormits, vinclat al llom, i comprovarem si som veritablement feliços o duim somriures postissos i amagam que anam cacots. Preparats? Idò, atents tots, que han vengut Maria Cinta i Apolònia, que ja pinta notes dins Justa de mots.
La nit és vermella sobre la ciutat. Els cotxes foraden, l'asfalt cremant. Una ràdio conversa entre la soledat. La finestra és oberta i el llum apagat. La nit resta immòbil, la calva ha esclatat. Tres homes caminen, mirant endavant. El gat es desperta, la ràdio ha callat. L'etern insomni em té fatigat. Fa tres nits que no dormo, la ciutat tampoc dorm mai. Fa tres nits que no dormo, la ciutat tampoc dorm mai. Fa tres nits que no dormo, la ciutat tampoc dorm mai, mai. Oh, mai, mai. La nit és vermella sobre la ciutat. Una ràdio conversa entre la soledat. La finestra és oberta i el llum apagat. Fa tres nits que no dormo, la ciutat tampoc dorm mai. Fa tres nits que no dormo, la ciutat tampoc dorm mai. Fa tres nits que no dormo, la ciutat tampoc dorm mai.
Acabam d'escoltar Insomni, una cançó de Maria Cinta cantada i interpretada per Apolònia. Benvinguts a JDM, a la Justa de Mots, on les qüestions de les cançons són conjurs per obrir universos paral·lels.
JDM!
Bon vespre, des de l'estudi 3 us saludem nosaltres tres. Pau Rierol, bon vespre.
Bon vespre a tothom.
Jordi Caballero, bon vespre.
Bon vespre.
I un servidor, Joan Francesc. Com ja els heu pogut escoltar, la Justa de Mots d'avui ens la du Maria Cinta i Apolònia. Bon vespre, benvinguts a JDM, com esteu?
Bon vespre, molt bé, gràcies.
Quan fugin els colors per l'ombra suau dels anys i vinguin les tardors els nostres vells afanys. Quan fugin els plaers, com marxen els ocells, tot es torni res, fins als senyors novells. Com l'aigua de la font, tu romandràs amb mi, com la llum d'un vell son, olor de llessamí. T'estimo.
Abans de res, la pregunta que ens han de fer és que ha unit Maria Cinta i Apolònia Bausà? La primera resposta és clara i innocent, com la veu de Maria Cinta. L'aparició discogràfica d'Apolònia ha estat fort i contundent, com és la seva veu, la mateixa que ha posat en les composicions de Maria Cinta. Però si ens demanem per què Maria Cinta va escollir Apolònia per oferir-li el projecte de revisar les seves mítiques cançons, trobem la resposta en que la veu d'Apolònia va enganxar Maria Cinta. Serà perquè els pols oposats s'atreuen? La veu és l'instrument més personal i així com canta, pot variar allò que ens conta. Si hem de revisar allò que hem viscut i ens ha marcat, ens poden sorprendre si ho fem des d'un altre prisma. Potser és allò que ha buscat la consagrada Maria Cinta i el que ha volgut aportar la debutant a Polònia en les seves versions. Estem més que agraïts que els contrastos omplin de colors la justa d'avui.
Estimo, amor meu, com mai jo no he estimat.
I si no... A veure, Polònia i Maria, he parlat de les vostres veus. És moment d'escoltar-les i que ens parlin per elles mateixes. Com va iniciar aquesta relació?
Bueno, doncs jo feia temps que estava pensant en recuperar tots aquests temes que la gent més jove no coneix, i vaig pensar que seria una idea molt bona trobar una persona jove amb una veu diferent, i vaig estar buscant. I un dia doncs, vaig anar a un local a Mallorca i vaig trobar la Poli que estava cantant, i bueno, quan la vaig sentir vaig dir... ha de ser ella, perquè em va agradar tant la veu que tenia i la seva personalitat que vaig pensar, bueno, li preguntarem a veure com va la cosa.
I tot cert això que han dit s'inici ara, que és la seva veu el que et va captivar.
Doncs la veritat és que sí, però la seva personalitat també, perquè una dona molt especial i la seva veu és fantàstica. Jo trobo una veu molt fora de l'ocorrent que se sent pues, per aquí, no?
A veure, a Polònia, de vegades la percepció que tenen els altres de nosaltres mateixos dista, no?, d'allò que podem dir nosaltres en primera persona. Com et prens la valoració que fa Maria Cinta?
Bueno, molt bé, com me l'he de prendre, no? Super. Jo no me puc valorar jo mateixa, però si ella va veure això en jo, no? De qualque manera, són nosaltres que el que projectam, no? El que veiem en els altres, el que mos agrada.
Maria Cinta, pel que fa a la teva veu, han dit que és clara i innocent. No sé si així ho consideres. En tot cas, ja de molt petita, vaig ser coneguda en el món de la música com a Nina Prodigi, no? De la nova cançó. Quin record en guardes?
Bueno, fins fa molt de temps aquest títol de Nena Prodigi pues, m'ha marcat bastant, perquè realment a mi no m'agrada gens aquesta classificació, no? Però bé... diguem que era la persona més joveneta de tots els cantants de la cançó. Realment sí que era una nena, tenia 12 anys quan vaig començar a cantar. I bé, després, ja de més gran, cap als 18-19, vaig començar a composar, i després va seguir una segona trajectòria, molt més interessant per mi, però a lo millor més desconeguda pel públic, de començar a composar i fer discos diferents i en fi, i fins ara, no?
Avui sobretot parlarem d'aquesta segona època, però m'ha despertat curiositat el fet que la teva relació amb Mallorca és des de també molt infant, igual
bueno,
que la música.
Bueno, és que haig de dir que el meu pare era mallorquí. I moltes vegades ja de jovenetes havíem vingut aquí a Mallorca a passar uns dies i bueno, que ens agrada molt i ja estem mig afincats aquí a Mallorca. Concretament a Ses Salines.
Ah. Bon lloc, sí senyor.
Vares col·laborar de petita, he llegit en Queta i Teo, no?, el grup infantil.
Doncs, amb la Queta i Teo i el Guillem de Fac van fer una pel·lícula que es deia Elisabet, que era un conte de Folch i Torres, i va ser una de les primeres pel·lícules fetes en català, la qual, durant la dictadura, va ser prohibida, encara que era una pel·lícula infantil, perquè estava cantada en català i doblada en català. Aleshores, fins ara fa... 20-30 anys la van poder tornar a fer en català i s'ha pogut pues, veure a la seva versió original.
Precisament d'aquella època la música en català, no?, i tots els treballs en català van ser molt significatius una mica per les dificultats que tenia.
Totalment, vull dir,
tirar-les endavant, no?
Sí, realment jo, encara que era una nina, doncs anava a cantar amb les persones grans, anava amb el Raimon, amb el Serrat, amb el Quico Pi de la Serra, i feien festivals per tot Catalunya, i llavors era diferent, no era com ara, que només va un gran artista i tal. Llavors compartíem l'escenari amb 5 o 6 persones i cantàvem pues, 3 cançonetes cada un, i així era.
Pel que fa a la relació amb Mallorca o les illes, més concretament en les illes i en aquest cas en Menorca, també tens una cançó que es diu Amor.
Doncs sí. Doncs,
a Maó
és una història verídica que em va passar, que vaig anar també un estiu a passar uns dies a Maó i vaig anar a llogar una casa. I no sé què va passar, que em vaig posar a fer una lletra de cançó sobre Maó i la vaig tenir que rectificar perquè al final, quan vaig anar a buscar l'avió, l'avió havia partit, no? I, bueno, vaig tenir que quedar a dormir allà i després d'esperar 6 hores amb un bar, no?
Aquestes anècdotes són motiu per fer lletres. I la lletra, per cert, de la cançó amb la que hem iniciat la justa de mots d'avui, que es titula Insomni, té alguna relació també amb el director del videoclip Amor?
Bueno, sí, el director a Maó, que és Miquel Navarro, és el meu company, el meu marit, i, bueno, fa molts anys que estem junts, és un gran realitzador de videoclips, i de tant en tant pues, m'ha ajudat a fer alguna lletra, perquè jo crec que per mi, jo soc més compositora de música, les lletres per mi és una cosa molt complicada i molt difícil, però malgrat tot, de tant en tant me n'en surto.
I ara, xerrant d'aquest disc que avui presentam, que es titula Apolònia canta Maria Cinta, està produït també per un músic mallorquí, productor i músic Toni Pastor, diguem, i el Celler Blau, no?
Sí, sí, diguem que és la tercera estrella del disc. Les tres estrelles del disc són Apolònia, Toni Pastor i Maria Cinta, perquè sense ell hauria sigut molt complicat. Ell ens ha ajudat pues, amb els músics, amb arreglos, arranjaments. Ha sigut un tio fantàstic, que estimem molt, i és un gran artista.
Uh-huh. A veure, parlant d'aquestes cançons que hi arribes, com comentaves, després d'una llarga trajectòria pels escenaris, des de petita, no?
Sí.
I heu fet aquesta aturada per una aposta més personal després. I són aquestes cançons que precisament canta Apolònia en aquest disc. I com vas rebre aquesta proposta d'Anna Maria Cinta?
Bueno, jo me va venir tot molt de nou, no? Perquè, clar, jo estava cantant a un bar a la Colònia, que per cert és del meu tio, i en el descans va venir el meu tio i me va dir: tu quan cantaries ara si sabessis que hi ha una cantant que t'està mirant? Que va venir, que perdona?
No, que depèn de la cantant també,
sí,
que no
estigui mirant, no? I dic, supos que igual, no? Jo, que sé. Però després me la va presentar i va ser tot molt ràpid, me va dir: t'interessaria aquest projecte? I vaig dir sí.
Sí.
Així sense...
És que només un moment de sentir-la vaig dir que sé ella, és que és la millor, la més fantàstica. Vaig pensar que m'encantaria que ella cantés les cançons amb aquesta veu que té tan fantàstica. Vaig pensar, seria una cosa preciosa, no?
A més aquestes cançons tan personals, no?
Pues sí.
I... jo no sabia molt bé com ho ficava, però
realment
va caure tan bé a Maria Cinta que li vaig dir que sí.
Ah, i coneixies però les cançons?
No. Coneixia Ràdio Capvespre. Coneixia, però jo me vaig fiar d'ella, perquè si ella va veure això en jo, segurament és perquè hi havia algo real, no?
Sí, realment, ella em va dir: no conec les teves cançons, però aquesta nit les escoltaré i et diré algo. Diu: però jo ja crec que et dic que sí. I dic: bueno, però demà parlem, no? I bueno, va ser que sí de seguida.
I el resultat?
Home, el resultat és aquest. Jo penso que és un resultat fantàstic. Vull dir, penso que és un disco molt íntim, molt personal, que està fet amb tant de carinyo durant un any i pico, venint aquí a enregistrar les cançons, jo a Mallorca, ella, durant diversos mesos, que, no sé, és molt especial.
Parlàvem de que aquestes cançons són molt personals. Insomni, la lletra és de Miquel Navarro, però
sí,
la fas molt teva, no? I a Polònia també, m'imagino.
Sí.
Quina valoració en feu del significat d'aquesta lletra?
Bueno, jo penso que és una cançó que molta gent es pot sentir identificada, perquè realment hi ha moltes vegades a la nit que tens un insomni, no saps què fer, mires al carrer, i en poques paraules t'explico una mica el sentit i el sentiment que tens en aquell moment, no?
Per cert, vos volia dir que també hem trobat d'altres poemes que responen a aquest trastorn, com per exemple Insomni, que justament dur el mateix títol que la primera cançó que han sentit de Napolònia, del poeta valencià Isidre Martínez, que diu així: jo dic els vols de l'àliga que plana sotjant la terra antiga amb desesper. Recerca el somni, vull un nom per fer en ales noves una fam sense gana. Jo moro al vespre si la nit demana afany absurd, voler i no poder. L'oblit és ombra el blanc d'aquest paper. Escric els versos perquè l'art es vana en una soledat multiplicada i prenc i bec adolorit el vesc. Les hores, endebades enllestesc, el cor atura i el silenci bada. l'amor és l'acudit del mot més fresc. Sempre direm, és l'última vegada.
Que plana, sotjant la terra amb tiga amb desesper. Recerca el somni, vull un nom per fer. Anar a les noves, una fam sense gana.
Estem escoltant ara la versió musicada del poema que acabava de recitar, que acaba de recitar en Pau Rierol. Musicat pel grup Ibisenc Projecte Mut. Podem trobar, per cert, aquesta cançó en el treball discogràfic Idò, editat el 2014. Per cert, com teniu la son, Maria Cinta i Apolònia?
Doncs jo tinc una son que em moro sempre.
Ara mateix també?
No, ara no, però la veritat és que un dels meus hobbies és dormir, i des de petita que m'encanta dormir.
Però dormiu bé, tranquil·lament, les nits?
Jo, doncs...
Patiu insomni, algun tipus de trastorn?
Avui, de fet, crec que no m'ho vaig poder dormir fins a molt tard. Estic fent voltes dins el llit. I sobretot quan ve la calor és quan tenc més insomni. En l'hivern sempre m'ho donen molt bé.
Maria Cinta?
Sí, doncs jo el problema que tinc amb el dormir és que tinc com una vida paral·lela amb la realitat. Perquè somio molt, 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 i la veritat és que tinc bastantes pesadilles, però els meus somnis són com pel·lícules llargues, i a més, quan em desperto al matí ho recordo tot.
Jo mor al vespre si la nit demana, afany absurd voler i no poder. L'oblit és ombra, el blanc d'aquest paper.
Ens acabeu de confessar els vostres petits trastorns de la son.
Sí, els nostres secrets.
Que precisament venen donats de la cançó que hem escoltat al principi del programa. Per mirar de posar en ordre una miqueta la vostra son, hem pensat que seria interessant contactar amb el doctor Estivill.
I tant. Gran amic també, i gran músic.
Bon vespre, doctor Estivill.
Hola, què tal? Content d'estar aquí amb vosaltres.
No sé si preferiràs que ens dirigim a tu com a doctor Estivill o Eduard Estivill, perquè volem parlar tant de la teva faceta musical com la teva especialitat com a doctor
i pediatra de la son. Molt bé, molt bé. Si em dius Eduard, ja està bé, serveix per tot.
Doncs Eduard, la Maria Cinta, no sé si l'has pogut escoltar...
Perfectament.
És la nostra convidada d'avui, i com dèiem, va ser la nena prodigi de la nova cançó.
I tant.
Els teus primers contactes, ara estàvem parlant precisament d'això, no?, de la teva vocació musical, els teus primers contactes en el món de la música també comencen quan ets un infant, no és cert?
Sí, sí, realment tenia exactament 16 anys. Jo recordo a la Maria Cinta començar a cantar a centres parroquials i coses d'aquestes, i bé, va ser una de les pioneres, realment, que va obrir el cor a molta gent jove en aquest tipus de música, a fer cançons, a cantar-les en català, a tenir gust per aquests sons, i això penso que té molt mèrit.
La teva primera aparició, però també musical, és quan ets un nen, no?, que vas a una ràdio a cantar.
Qui t'ha explicat això? És veritat,
estan
és veritat.
Informats.
Jo tenia, penso que devia tenir 7 o 8 anys, i les meves tietes em feien cantar a casa, i aleshores hi havia un programa de ràdio, a Ràdio Nacional, que portaven nens, era un programa benèfic, i llavors hi anaven nens a cantar, i van portar allà a l'Estivilla a cantar una cançó. No sé, jo me'n recordo, jo suposo que devia tenir això, 7-8 anys, i me'n recordo que no arribava el micròfon, perquè aquella època no pujaven ni baixaven, sinó que et posaven un tamboret, pujaves a sobre el tamboret i cantaves. Era aquells micròfons que també servien pels capellans a la missa. Servia per tot.
Maria, vas pujar algun tamboret també per cantar, o no?
Doncs no, em sembla que jo anava molt a Ràdio Barcelona, tu te'n recordes, al Radioscop, amb el Salvador Escamilla,
I
allà tenien una espècie de micro amb un pal que llavors es podia com baixar i pujar segons...
Aquest ja era més evolucionat. Aquí ja teníem,
sí.
Almenys jo ja tenia 18 anys.
Ah, vale, quan anava al Salvador. Sí.
Jo et parlo dels 4 a 5 anys, que, uf, allò era la prehistòria.
Ah, bueno, això ja és altra cosa. Aquí a V3 en tenim un de semblant, que és una espècie de...
Sí, sí, era molt interessant.
La làmpara, que puja i baixa.
Estivill, precisament, sí. Vares reafirmar la teva vocació viatjant a Califòrnia.
Va ser un intercanvi que jo no vaig tenir cap decisió, això era en cos dels pares, i a través d'una associació d'aquestes que fan intercanvis amb els atlots, el que em va tocar és anar a viure un temps allà. Em va tocar anar a Califòrnia sense que jo pogués triar res. El que sí que vaig tenir és molta sort, perquè era el moment musical on hi havia el naixement de tot el que era la cançó folk. I allà va ser on vaig aprendre doncs, a tocar la guitarra, a cantar aquestes cançons, i sobretot quan vaig tornar amb el meu company, el Joan Boix, va ser el que, d'alguna manera, vam començar a fer populars aquestes cançons que altres companys ja havien traduït, com per exemple el Ramon Cadejoana, que havia traduït el Paf al Dret Màgic, l'Escolta en el Vent, i algunes que també vam traduir nosaltres. Tot això, integrats dintre el que era el moviment, el grup de folk, doncs va durar poquet, però tot aquell grup de gent va deixar una empremta important, i precisament ara celebrem els 50 anys i farem un parell de recitals, un d'ells al Parc de la Ciutadella, el mateix dia que farà 50 anys d'aquell efemèride del primer festival a l'aire lliure.
Interessant, doncs ho hem d'apuntar a l'agenda. Sí. Estem escoltant de fons, ara, em va fer un drac màgic. Anteriorment hem escoltat l'Estranya Joguina. Són cançons que des del vostre grup Falsterbo Marí, que abans era Falsterbo 3, els cantàveu, no és cert?
Sí, sí,
i precisament formant part d'aquest grup de folk mític, aquest col·lectiu, que juntament amb la nova cançó varen marcar aquesta etapa tan important de la música en català.
Era així, i vam començar a cantar aquestes cançons, ja et deia, traduïes per altra gent, no? Per exemple, el Paf al Drac Màgic era una traducció del Ramon Cadejoana, però l'hem cantat tantes vegades que la gent ara ja quasi creu que és popular, i això està molt bé, no? Li passa el mateix a altres companys, com per exemple l'Àngel, el Jaume Arnella, amb la cançó de les Rondes del Vi, aquest tipus de coses.
Però a veure, vosaltres formàveu part del grup de folk. Na Maria Cinta formava part, o se la sol relacionar més amb la nova cançó. Bé,
sí, però jo no era... Sí. No era dels 16 jutges, jo.
No, la Maria anava per lliure.
Sí, totalment.
Tenia personalitat pròpia. Estava molt
gràcies,
bé.
Gràcies.
Estava molt bé, sí.
Però com vareu viure aquella època? A veure.
Tu, Maria, explica.
Jo preferiria que ho expliquessis tu.
Bé, no, jo concretament la vaig viure com un nano d'això, de 19 anys que tenia. És a dir, jo no era gens conscient del moment, ni social, ni la transcendència. És després, no?, que te n'adones quan han passat els anys, que vas tenir la gran sort de viure un moment especial on hi havia grans canvis, on passàvem, doncs, d'una dictadura fèrrea que vam tots lluitar en contra, vam col·laborar una mica amb aquesta reivindicació dels nostres, de les nostres arrels, dels nostres costums, la nostra música, vam fer aportacions diferents, tant els 16 jutges, que jo crec que en van fer moltes, en el fet de fer cantar cançons o traduir cançons del francès al català, i després nosaltres, doncs, igual que la Maria, doncs, a fer cantar la gent, no? O sigui, jo recordo molt bé els recitals que fèiem aquell temps, doncs, la gent cantava les nostres cançons, perquè no es necessita ser grans cantants per cantar tot aquest tipus de música folk.
Eduard, ens has deixat bastant clar que tens una llarga trajectòria musical al darrere i que, a més, encara continues pujant a sobre dels escenaris, però ara, com dèiem, volem entrar en l'altre vessant d'Estivill, que és la del doctor Estivill, especialista en la son, i volem que ens facis un petit diagnòstic de les nostres convidades, no? Maria Cinta i Napoleònia Bausà.
No, per fi,
això és
una feina,
Un diagnòstic no express, que es diu, diagnòstic express.
Sí.
Bueno, però això és un altre pereu, perquè, clar, jo soc català, i llavors aquestes coses les cobro,
Però jo t'ho pagaré després,
Molt bé, molt bé.
No, igual compten espècies o un intercanvi, no?
No, que em canteu una cançó, Maria.
Per exemple.
Després ho fem, ok?
No, jo t'explico. El que sabem d'aquest tema del dormir és que, bé, dormir és molt important. És un acte que fem o una acció que fa el nostre cervell perquè és un taller de reparació i restauració de tot el que gastem durant el dia. Aleshores, sabem que la gent que no descansa bé, que no dorm bé, les conseqüències les té precisament a l'endemà. Què vol dir això? Vol dir que si el taller no ha fet aquesta funció de reparació i restauració, l'endemà està cansat...
La Polònia deia que no ha dormit bé avui, no?
Avui no ha dormit bé, perquè Perquè comença a tenir un pot de calor, saps?
Aleshores, fixa-t'hi, qui dorm malament, dormir malament és un símptoma. Un símptoma significa que és una cosa que ens passa, però sempre hi ha una causa que provoca el mal dormir. Per tant, el primer que hem de fer és veure quina causa ha provocat el mal dormir. Per exemple, quan explicàveu que recordeu molt els somnis, això vol dir que us heu despertat moltes vegades, perquè per recordar un somni ens hem de despertar.
És el cas de Maria Fiesa, no?
Però no tothom recorda el que somia. Per tant, la persona que somia molt vol dir que el seu son és superficial, trencat, o sigui que hi ha alguna circumstància que dona lloc en aquesta situació. I el que hem de fer és veure quina és aquesta causa. Per això estan les unitats de son. Llavors el que fem és, normalment, fem una història clínica per veure quines circumstàncies poden causar aquest mal dormir, que tal com et dic, n'hi ha més de 40, i aleshores apliquem un tractament en funció dels resultats que trobem.
Parlant de la lletra d'insomni, que és la que han interpretat ara fa uns moments, uns minuts, comença així, diu: els cotxes foranen l'asfalt cremant, una ràdio conversa entre la soledat, la finestra és oberta i el llum apagat. A veure, quins efectes pot tenir el soroll d'aquesta, que entra per aquesta finestra causes... oberta?
És una de les causes de mal dormir. Mira, quan dormim és com si baixem els grons d'una escala. Aleshores, nosaltres, si tenim des de fora qualsevol moviment de la persona que està al costat, un ronc, una patada, una tos, el soroll, la temperatura alta, tot això són elements externs que fan que el nostre son sigui més suau o més superficial i amb més facilitat per trencar-se. Per tant, el soroll extern és realment una causa de mal dormir. Per això molt sovint aconsellem dormir amb taps, si és que no podem suprimir aquest soroll extern o no tenim la sort de viure en una casa al mig del camp que no se senti cap soroll.
Apol·loni comentava que li afecta també la calor, i precisament la calor ha esclatat també a la cançó d'Insomni.
És cert, és un dels punts, igual que el fred, eh? Les dues són coses externes que fa que la persona no descansi bé. Per exemple, la gent que dorm malament té els peus freds. Li costa dormir-se i no s'adorm fins que no se li calenten els peus. Això és una de les trobades que sabem avui en dia. Per això la gent es posa mitjons per dormir, alguns. Per això es van inventar els paucs i per això es van inventar les bosses d'aigua calenta.
Insomni continua dient: fa tres nits que no dormo, la ciutat tampoc dorm mai. El moviment de la ciutat, l'estrès, ens afecta també a la son?
Aquest és un dels punts més importants. Tot el que ens passa durant el dia ens pot afectar la nostra forma de ser. Per exemple, hi ha persones que no estan malalts de res, però que són inquietes, que són animoses, que són gent que capten els elements externs que viuen, com són coses laborals, afectives, socials, són més sensibles, diguem-ne. Llavors tenen una resposta en aquestes coses acumulant petits estats de tensió i ansietat. I aquests estats de tensió i ansietat són els que quan dormen donen petits trencaments del seu son. És a dir, ells s'emporten l'activitat que durant el dia acumulen i durant la nit els hi trenca el son. Solen tenir un son força normal, és a dir, quan els hi estudiem veiem que més o menys les hores de son són correctes, però en canvi ells noten que no descansen bé, perquè cada vegada que trenquen el seu son, perquè t'acumul d'estrès o ansietat, és com si tornessin a començar de nou el seu descans. Per tant, aquest tipus d'insomni, que és molt freqüent, no es tracta amb pastilles, perquè les pastilles no treuen l'estrès, i al contrari, tu t'acostumaràs a prendre medicaments. El que hem d'intentar és veure si podem durant el dia millorar les condicions de la nostra vida, i això sí, ajudar-nos a lo millor amb algun producte natural, alguna cosa doncs que no creï addicció, perquè si no ens trobem amb molta gent enganxada a les pastilles que no les necessiten.
Apuntat així doncs, però ara la Maria Cinta, ja per acabar, doctor, crec que té una petita consulta, no?
Endavant.
Sí, les pesadilles, perquè hi ha gent que té moltes pesadilles.
Mira, Maria, quan configurem un somni, és a dir, quan creem aquesta història dintre del nostre cervell quan dormim, està formada per petits trossets de vida que hem viscut durant el dia, és a dir, informació que rebem durant el dia. El somni és la informació que rebem durant el dia. L'únic que passa quan dormim és que la barregem d'una forma totalment incoherent. Per exemple, si et pregunto a tu què has fet abans de venir aquí, tu, com que estàs desperta, m'expliques coherentment el que ha passat, però en canvi a la nit aquesta informació que has guardat al teu cervell es barreja de forma totalment irreal o aleatòria. Però és que a més també guardem emocions. Per exemple, tu, si t'has passat una bona estona, guardaràs aquesta emoció de passar-t'ho bé i a la nit pots somiar una cosa amb aquesta situació divertida. En canvi, si tu durant el dia tens angoixa, estàs estressada o has acumulat tensió en el llit, aleshores, quan tu dorms, el que fas és formar un somni que se'n diu un malson, i en castellà una pesadilla, que vol dir que té dintre del somni aquesta sensació. Normalment és que no arribes a un lloc, que et persegueixen, que et passarà alguna cosa. Sempre hi ha l'angoixa a dintre del somni, i això és perquè durant el dia aquestes persones que són normals però que tenen aquesta tendència a acumular, a ser més sensibles, diguem-ne, davant de les situacions externes, els hi passa que acumulen tensió i ansietat i aleshores dormen malament. Però per això aquesta gent, les pastilles, no els hi arreglen res. Han d'arreglar el seu dia.
Doncs ara només queda agrair les teves paraules com a doctor i com a Eduard, no? Estivi en la seva doble vessant. I res, si no vols afegir res més, això, una forta abraçada i agraïm la teva
aportació. Moltes gràcies i espero que tothom dormi una mica millor a partir d'ara.
Així ho intentarem.
Adéu.
Adéu.
Ciao,
ciao. Bona nit, gràcies.
Adéu. Un viatge molt llarg, volien anar a veure el món.
Doncs Maria Cinta i Apolònia, que van d'escoltar la importància, no, del son.
Sí, sí, trobo molt interessant, perquè el de la son és molt important, realment.
Aquesta aportació de l'Eduard i el doctor Estivill l'ha oberta la primera cançó que heu interpretat, Insomni, i ara, bé, l'ha interpretat en aquest cas més na Apolònia. Ara us animareu a interpretar una cançó a les dues i a veure quina nova porta s'obre.
A veure què diu la Poli.
Val, d'acord.
Bueno, sí, insistiu.
Sí, diem sí, va.
Va, sí.
Un, dos, tres.
Escriu-me. Escriu-me, digue'm si estàs feliç, si ja has trobat el camí i si la nostàlgia ja no està en mi, et fa recordar-me. Escriu-me, escriu-me, digue'm si allà on tu vius s'assembla allà on jo visc, i si la música et fa pensar en mi, si encara prens aquell vi. Però escriu-me, escriu-me com si fos un amic, si ja tens un amor i si et fa pensar en mi, pots amb la mirada. Ara escriu-me, escriu-me una carta només. Jo no et contestaré, però sentiré a la pell la teva olor de sempre. Passaré el temps, t'oblidaré lentament.
Adiós, atascos.
Hola, vacaciones con Halcón Viajes y Balearia.
Escápate desde Palma a Ibiza o Barcelona y disfruta de unas vacaciones desde tan solo 10 euros. Solicita ofertas especiales para estancias.
Di hola a tus vacaciones y reserva ya con Balearia y Halcón Viajes.
IB3 Radio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
JDM.
No és Geu de Montmí.
JDM.
És la Justa de Mons.
Avui havíem parlat amb el doctor Estivill i, clar, ens ha explicat la importància que té els petitos descans, no?
Sí, sí,
Hem aprofitat per descansar ara,
però tenim una energia brutal.
En Jordi vol ja encarrilar la seva secció.
Efectivament.
Amb la cançó que hem escoltat abans de la publicitat, Escriu-me.
De què ens parla, però, Escriu-me, abans de fer les preguntes de rigor?
Home, jo penso que parla d'un amor que... és molt fort i tu no vol, només vols que t'escrigui, però que t'escrigui el que sigui perquè no t'oblidin, no?
Ahà, jo tenia dubtes de si aquesta persona que no hi és, no?
Sí.
Que se n'ha anat, era per quina causa era, si era perquè se n'ha anat de viatge o fins i tot pensava en coses més profundes, no? Com la mort, per exemple.
No, jo crec que és un amor que abandona amb una persona i l'altra pues, no es resigna gaire i només vol que li escrigui el que sigui, encara que ell no vulgui, no?
Ahà. Doncs bé, jo sempre me centro en unes frases concretes de la cançó per fer-te tres preguntes clau.
Digues.
La frase és, escriu-me, escriu-me, digue'm si estàs feliç, si ja has trobat el camí, si la nostàlgia de no estar amb mi et fa recordar-me. I el primer que te deman és qui vols que t'escrigui?
Sí, a tu t'ho diré, qui vull que m'escrigui.
A mi i als milions de persones que m'estan
escoltant.
No penso
dir a la persona que vull que m'escrigui, doncs és secret.
Molt bé, és una bona resposta i totalment vàlida. I per què una carta? No seria millor una telefonada, un Skype, un
sí,
WhatsApp?
Sí, però quan vaig escriure aquesta cançó encara no estava la cosa molt clara i a més és molt més romàntic per carta, no?
I si la fessis ara, el 2018... Igual canviaria
això.
No
ho sé, potser sí, però com que no és així, pues ja està bé.
Una carta és una carta, i escrit és escrit. I la més profunda de totes, com és que vols saber que l'altra persona, si és feliç o no és feliç? Digue'm si estàs feliç, total ja no hi és.
Però si estimes a una persona, doncs t'agradaria que fos feliç, encara que sigui sense tu, no?
Molt bona resposta, també. Tot això m'adú sempre alguna creació, no? En aquest cas és en una pel·lícula, que ara t'explicaré.
Bueno, ara, quan m'has preguntat això, com que estic aquí a la ràdio i estic fent una mica la broma i tal, no és del tot veritat això que t'he explicat. També és mentida.
Torna'm a començar. I doncs està bé, no? També val.
Pot ser sí, pot ser que no, no sé.
Et segueix connectant en la pel·lícula, però?
Sí, 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 sí. La cançó i les respostes en connecten amb una pel·lícula. Que, ara...
que també és ficció o realitat. No?
Ara sí que ens posarem a dormir. Sí, és ficció i realitat al mateix temps. Aquest és un fragment d'una pel·lícula que es diu Primavera, estiu, tardor, hivern i primavera. No sé si la coneixeu.
No.
És de Kim Ki-duk, un director coreà. És una pel·lícula que jo crec que és fantàstica, per tant, vos la recoman, no? Parla de les estacions de l'any i de les estacions de la vida, podríem dir.
No m'esperava mai amb aquest títol, que parlés de les estacions de l'any. Dic, igual parla de, no ho sé...
Sí, sí, sí. No, podria parlar d'altres coses.
Astres.
De fet, parla d'altres coses, però és el nexe, no?, conductor. En aquesta pel·lícula, vos l'explico un poc per damunt, hi ha un nin que se cria en un monestir budista amb un mestre un poc fora del món, no? Hi ha un moment donat que aquest nin es fa un poc gran, fa adolescent, i vol sortir a veure món, vol sortir, que ha de sortir amb una barca d'aquell monestir fins i tot, perquè està ficat a la natura, no?
De nin no cantava.
I un moment donat, no sabeu això, la pel·lícula, no ho sé, en un moment donat torna, al cap d'uns anys, al monestir, i és molt fort perquè la connexió que trobo en la cançó és que el mestre budista li demana això, en el Ninàs ha estat feliç. Explica'm.
Ah, mira.
¿Has sido feliz durante todos estos años? Cuéntame algo sobre tu vida. El mundo exterior te ha decepcionado, ¿verdad?
No me atormente más, maestro. Sufro mucho.
¿Y qué te hace sufrir?
Mi único pecado fue amar. Solo deseaba estar con ella.
¿No sabías cómo es el mundo? A veces debemos renunciar a lo que amamos. Lo que tú deseas, pueden desearlo los demás.
Interessant reflexió.
No està malament, eh?
També per amor, no?
I em sembla que deu ser molt filosòfica, aquesta pel·lícula.
Ho és, totalment.
Bueno, però l'hem de veure.
Si voleu saber com acaba, l'haureu de veure.
Molt bé. Si li agraden en Jordi, és filosòfica, sempre, no?
Sí. Bé, també m'agraden d'altres, eh? No tant en tant.
Doncs ara que...
Canviem de joc, no? Ara li toca en Pau.
Ara li toca el Pau. Gràcies, Jordi, per recordar-m'ho.
Això mateix, jo ara vos llegiré un poema de Miquel Martí Pal, autor més que conegut, i sobretot per Valtros, d'aquí tu, Maria, has musicat qualcun dels seus poemes. I Valtros, responeu en la cançó que vos inspiri, d'acord? Preparada, Polònia?
Preparada.
Vaja. Estenc la mà i no hi ets, però el misteri d'aquesta teva absència se'm revela més dòcilment i tot del que em pensava. No tornaràs mai més, però en les coses i en mi mateix hi hauràs deixat l'empremta de la vida que visc. No solitari, sinó amb el món i tu per companyia, ple de tu, fins i tot quan no et recordo. I amb la mirada clara dels qui estimen, sense esperar cap llei de recompensa.
Sé que volies viatjar molt lluny, conèixer la vida, travessant el món, conèixer una dona que t'ho dones tot, amb la pell de seda i misteri en els seus ulls. Has marxat, has marxat, soledat, soledat, has marxat, has marxat. Els teus papers que em fan companyia, ja que tu no hi ets. He rebut la carta, no t'entenc molt bé, amb tanta distància et juro no sé què fer. Hi ha algú que m'espera, potser no hi aniré. Se'm fan llars els dies i les nits també. Jo no sé si ho sabies, jo me'n volia anar.
preciosa cançó que ens ha interpretat a Polònia, de Maria Cinta. I a veure, Pau, per què has escollit el test aquest que has llegit?
Si no el coneixíeu, jo he triat Estenc la mà, de Martí Pol, un poeta que ja ben dit, un dels més coneguts de la literatura catalana, molt conegut d'Anna Maria, molt relacionat amb la nova cançó, sobretot és molt coneguda la seva amistat amb en Llach, amb en Lluís Llach, i ara ja, informació afegida, és autor d'Estimada de Marta, un dels llibres d'una de les obres poètiques més venudes en la literatura catalana, i va obtenir premis com el Premi Lletra d'Or o el Premi de la Crítica de Poesia Catalana. I un fet destacable que poca gent ho coneix és que en el 1997 el Parlament de Catalunya el va proposar com a candidat a guanyar el Premi Nobel de Literatura.
Interessant. Però a veure, Pau, ara toca jugar, no?
Torna-hi. Sí, toca jugar, toca jugar.
Ja m'agrada jugar, ja ho saps.
Sí, sí, com cada programa.
Apolònia,
Apolònia i Maria, tenim un joc preparat.
Uau.
Uau.
M'encanta.
No t'esperaves, eh?
M'encanta, a més que m'haguis dit en nom sencer, saps? Apolònia i Maria, va, que ja som en Apolònia i Maria, clar, jo de, com sap el meu nom sencer? Que era al·lucinat.
En Pau,
saps? Està molt informat,
sí,
en Pau.
Sí,
no? No, per totes dues.
Anava a dir una enciclopèdia, però no, allò que solem dir és que és el diccionari vermell sencer, i llavors està tot allò que inclou...
Gràcies, gràcies. Com els fulls tens? Vinga. Hem preparat una endevinada, com a cada programa. Aquesta divinada, la solució, està amagada dins la cançó. Sí?
Sí.
Que cançó has marxat, has que marxat, acabes d'interpretar.
Que acabes d'interpretar, d'acord? Has de tenir la lletra present, eh? Jo tinc la divinada, i tu has de saber en quin trosset me refereix.
Me fas por, sí.
Seria molt fàcil que donat la resposta a Maria Cinta, per això volem que la donis només tu, a Polònia.
Uau. Si no te fa res, Maria.
Polònia, sí. Maria.
Preparada?
Sí.
Diu així. Una pregunta guardada darrere dos sentinelles. Amagat per les parpelles, un enigma a la mirada. Miquel Martí Pol desfada el teu desig amb un mot. A part de ser, sobretot, d'una pell de ser de bona, què ha de tenir una dona que t'ho pugui donar tot?
Estarin els seus ulls.
Molt bé!
Molt bé. Ràpida! Molt bé.
No era fàcil, avui.
No. Però en Apolònia, Maria, ho ha sabut respondre amb rapidesa.
És que aquest nom de pila m'ha posat com a...
S'espila.
Sí, s'espila. Exacte.
Una dona que t'ho pugui donar tot ha de tenir misteri en els seus ulls, no? Ha estat la resposta àgil de Napolònia.
Ràpida.
Apolònia sí. Bausà, no Apolònia Maria.
Sí, també me va bé.
Ja que
sona com a mare, no?, que t'està renyant.
Quedes rebatiada, com a Apolònia Maria.
M'encanta.
Per a veure, Apolònia i Maria, de què ens parla la cançó Has marxat?
Doncs jo penso que torna a parlar del desamor, com escriu més d'una manera, Has marxat és d'una altra. Aquesta cançó, a mi, és una de les cançons que m'encanta, Has marxat. És molt senzilla, però expressa molt bé el sentiment. Però si l'escoltes, també podria ser que una persona que ha marxat, o sigui, que ha mort, potser podria ser, però en aquest cas no, és has marxat d'amor, no?
I què significa per tu, Polònia, quan la cantes?
Jo crec que la diferència un poc entre escriure i has marxat és un desamor igual, però has marxat és un poc més de ràbia, no? És un poc més de sentir-se impotent davant d'un desamor. I per jo aquesta cançó, de fet, jo quan vaig fer la tria de cançons, les vaig anar fent i les vaig escoltar, les vaig triar, i la darrera que me quedava, que en el final no aconseguia donar-li la meva... el meu toque, te diré, va ser has marxat, saps? I vam veure un documental en la cinta. Bé, has d'anar a Amy Winehouse, el documental Amy.
Sí.
Mira, la Polònia fa un exercici similar al teu, Jordi.
Sí, connecta amb un producte.
Jo vaig quedar totalment amb llàgrimes en els ulls, saps? I l'endemà teníem un concert i jo encara no havia pogut treure en la meva força aquesta cançó. I va ser acabar-se a sortir els crèdits i anar-me'n al piano. I m'ho va sortir així com me sentia en aquell moment, i de qualque manera jo sentia un poc com si fos... Naimi, no? El seu personatge. Sí. Un poc, crec.
Ostres, com Naimi. Molt bé. Sí. Profund. Ara nosaltres marxarem una estona, només.
A pensar sobre això un poc.
I després reprenem, però.
I tant.
Ja t'adem.
Et proposem començar la jornada amb les previsions del dia. Entrevistes i connexions allà on hi ha la notícia. Informatiu Matí, de dilluns a divendres a les 7, amb Olivia Navarro. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Ciutadella, 100.9.
Jo t'adem.
No és Jo diria més.
Jo t'adem.
És la justa de mots.
Una felina sense nom jau adormida dins meu. Vull agafar-la i no sé com.
I ja arribem al tram final d'aquesta justa de mots d'avui, que ens l'ha duit en Maria Cinta i Apolònia Bausà, i estem escoltant Una felina sense nom. A veure, ara no podem acabar sense saber on podrem escoltar-vos en directe.
Bueno, dates encara no en tenim, però sí que tenim alguns llocs que han de concretar dates, com per exemple en el Teatre Mar i Terra, i en el Xafortosa pot ser, també.
Vos veurem juntes?
Bueno, si sí. Resulta que estic per aquí, doncs m'agradaria molt acompanyar-li un parell de temes a la Poli.
Molt bé, molt interessant. I el disc aquest que heu presentat, el podem comprar...
El podeu comprar...
Xocolat.
Xocolat. Sí, sí.
Perfecte, molt bé. Teniu res més a afegir de, dels fans que vos segueixen i que avui potser se suma algun més?
Una abraçada per tots i
igualment,
ja està.
Igualment.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Caballero, Pau Rierol, Apolònia Bausà i Maria Cinta. Ens tocarà un darrer tema per acabar, Apolònia, sí, en aquest cas sola, i els nostres tècnics, Ivan López i Alberto Guillén. Moltíssimes gràcies, estimada audiència, i fins la setmana que ve.
A vosaltres, gràcies.
Fins aquí un nou programa tan somnolent com senzill. Gràcies, doctor Estivill, per aclarir el panorama i per cada pentagrama carregat de versos plens i ple dels vostres alents, Apolònia i Maria. Per acabar, la melodia del poema Ara et pens.
Ara et penso tan lluny i tinc ben tan posat expectant. Que m'obris aquest buit de la tarda. Cada mot és un món amb rius i mars i pobles. Aixuca la vella solitud i que pròxims als seus ulls quan t'invento un posat expectant perquè m'omplis la tarda. Quan t'invento un posat expectant perquè m'omplis la tarda. Quando invento que m'omplís la tarda.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre, nou precipitat a Eivissa. Un jove de nacionalitat britànica de 24 anys s'hauria llançat des d'una altura d'entre 6 i 8 metres i s'hauria colpejat contra les roques a Cal Agressió. Els fets, segons han informat del 061, s'han produït a